Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Estem davant d'un so d'ocell força voluminós. L'ocell deu ser també força voluminós, oi, Abel?
Doncs mira, aquest cant potent, i és un cant complex des del punt de vista de com el produeixen els ocells, és un ocell minúscul. El fa un ocell que es diu cargolet, precisament es diu així, doncs, perquè és molt petit, és com una boleta de color marró amb una cua curta que sempre porta aixecada, i que pesa uns 7 o 8 grams, aproximadament. Aquest cant el fan els ocells amb un òrgan seu que es diu la siringe, que seria l'equivalent a la nostra tràquea amb les cordes vocals, I, per tant, aquest cant el fa... Si el gargolet pesa 7 grams, per dir alguna cosa, doncs la seva siringe deu ser doncs, una minúcia, no?, realment petita. I, en canvi, és capaç de fer un cant molt potent que se sent des d'una certa distància. És un ocell molt territorial, a més, pequeñito pero matón, diguem-ne, que si se li acosta un altre cargolet, doncs realment va per ell i va fer-lo fora del seu territori. S'alimenta, doncs, d'insectes, és un ocell insectívor durant tot l'any, fins i tot a ple hivern, i a més té una característica molt curiosa, també, i és que la seva vida sexual, anem a dir, és com bastant entretinguda, perquè és un ocell polígam on un mascle pot tindre diverses femelles i on una femella pot tindre diversos mascles. I així, doncs, bueno, s'ho deu passar bastant bé al cargolet.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Sabies que els ocells cantaires pertanyen a la família dels fringíl·lids i tenen unes facultats especials per vocalitzar sons i cants melòdics més llargs i complexos que la majoria d'altres aus? Els seus cants llargs amb variacions tonals molt amples, riques i diverses, són el resultat de l'aprenentatge, la improvisació i de la seva pròpia invenció. Els mascles els utilitzen per atraure les femelles, mantenir el seu vincle nupcial, marcar el territori i allunyar els seus competidors. Els reclams són veus més curtes per donar les senyals d'alerta, mantenir els contactes amb el grup i reclamar l'atenció dels pares o de la parella. Precisament pel seu exuberant i melodiós cant, han estat perseguits i cobdiciats pels humans. Cada any, milers de passerells, caderneres, pinsans i verdums són capturats al medi natural per ser engabiats i ensinistrats. La majoria d'aquestes aus silvestres no sobreviuen a l'estrès físic i psíquic que els hi produeix el procés d'adaptació i el trauma de la captura. Els seus desesperats intents de fugida, l'enyorança dels seus companys i la llibertat perduda els aboca al debilitament. Els fringíl·lids són ocells granívors i insectívors molt beneficiosos per la natura i l'agricultura humana. Afavoreixen la dispersió de les plantes, dels arbres, de les flors i dels matollars. També actuen com a plaguicides ecològics, contribuint al control de les herbes nocives i les plagues d'insectes. Com a conseqüència de la pressió humana amb el costum de les sistemàtiques captures i els efectes negatius dels pesticides tòxics i la desforestació, les poblacions d'algunes d'aquestes espècies es troben en recessió, amb el conseqüent perjudici per l'empobriment de la biodiversitat. La directiva comunitària prohibeix la captura d'ocells silvestres i la Comissió Europea té obert un procediment d'infracció contra l'Estat espanyol per la continuada desprotecció de les aus silvestres en les diverses comunitats autònomes que continuen donant autoritzacions perquè siguin capturades. La conservació de les espècies i la biodiversitat és un interès comú que tots tenim el deure de defensar per damunt de les aficions i diversions humanes. Esperem que els ocells continuïn cantant i volant amb llibertat, actuant com a bons sostenidors i constructors de la natura i que, respectant-los, els boscos siguin més vius i la biodiversitat més sostenible.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui us presento un cantant i compositor. Ho hagués d'haver fet molt abans, doncs s'ho mereix. És més compositor que cantant, i quan us ho digui ho entendreu. Sabeu de qui és la lletra de la cançó que va fer famós el Sinatra, cantant My Way? O She's a Lady, del Tom Jones, o la Diana? Doncs és el Paul Anka. Canadenc de naixement, es nacionalitzà d'estar nord-americà i encara és viu, quelcom que ho celebrem. Com també és un bon cantant, escoltem-lo amb els encadenats Summer's Gone, Lonely Boy i No pot fallar, Diana.
Summer's gone and no songbirds are singing because you're gone, gone from my arms, gone from my lips, but you're still in can I do now that you've gone? The days, they grow long now that you're gone. My nights, they leave me blue. I don't know why there are tears in my eyes. Can it mean that I'm still in love with you? Summer's gone and no songbirds are singing because, oh, you're gone, gone from my arms, gone from my lips.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Temps per l'entrevista. Aquí a la veu dels animals i la natura, Ràdio Estel, com sempre, a la nostra taula, el Manel Casas i la Carme Méndez. Bon vespre a tots
bon
dos.
Bon vespre.
I avui a l'altra banda del ring, diguem-ne, el David López Adeng. El David López, bona tarda.
Escolta, ah, bon vespre. Això no, no és una lluita.
No, no és una lluita, no, però... Era per fer un símil.
Una mica de broma, aquesta
lluita. Era per fer una mica de broma. El David López és biòleg, ja l'hem tingut aquí, i membre de la Junta de l'Adeng, que és l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura. Ja ens ha visitat i el tornem a convidar perquè ens van quedar molts temes pendents. Havíem parlat d'aquesta conservació de la natura, de la tasca que fa aquesta entitat des de Sabadell, i volíem endinsar-nos més en les vostres activitats. Abans que res, però, recorda'ns qui sou, la gent de l'ADENC, que ja ho vam recordar, però recorda'ns una mica quina tasca fa l'Associació per la Defensa de la Natura.
Vale. Bueno, primer de tot, gràcies per tornar-me a convidar, per tindre aquí el programa. I, bueno, l'ADENC, com ja vaig explicar l'altre cop, és una associació ambiental que va néixer com una associació, sobretot, reivindicativa per temes ambientals a nivell del territori de Catalunya, centrat, sobretot, al Vallès, perquè, clar, l'associació neix a Sabadell, que va néixer el 1982, i, bueno, des de llavors ha anat evolucionant l'associació i s'ha convertit també en una associació d'estudi de la natura i, sobretot, de divulgació i d'educació, també, de la ciutadania.
Mm-hmm. I a dintre de tot això, vosaltres feu diverses activitats, les dueu a terme. Per exemple, i de la qual volíem parlar, que va quedar pendent l'altre dia, Carme, no? És aquesta nit dels ratpenats. En què consisteix la nit dels ratpenats?
Bueno, això, de fet, de la nit dels ratpenats ha començat fa uns 2 anys, més o menys, va començar, que es va constituir a l'ADENC el que li deia nosaltres el GERA, que és el grup d'estudi dels ratpenats de l'ADENC, que som un grup de gent, ho dic perquè jo també estic dintre del grup aquest, precisament, saps? I és un grup que, bueno, es dedica sobretot a això, a estudiar una mica els ratpenats, no? Els ratpenats són animals que tothom sap que és un ratpenat, però igualment la gent no està gaire informada, no els coneix gaire. Són animals molt desconeguts. Així com hi ha molta gent que sap d'ocells, o sap d'amfibis, o sap de mamífers, en general mamífers terrestres, els ratpenats són un grup molt desconegut aquí a Catalunya, a Espanya, a nivell d'Espanya, sobretot, és un grup molt desconegut. Llavors, les vam començar... Érem un grup de 3 amics, de socis de l'ADENC, per dir-ho així. Em diu, hòstia, estaria molt bé, saps, poder començar a estudiar ratpenats i fer una mica de divulgació i això. Llavors vam començar, sobretot el principal impulsor d'aquest grup és un company que treballa a la Universitat Autònoma, al CSIC. Ell és físic, però clar, li interessa molt... Bueno, interessa, és molt naturalista, ell viu a Collserola i tot... I li interessa molt, va començar comprant-se un detector d'ultrasons.
Ah.
Val? Un detector d'ultrasons que serveix per detectar els sons que fan els ratpenats, que els fan servir tant doncs, per caçar, per orientar-se. O sigui, tenen com un sonar, igual que els dofins.
Els ultrasons són aquests sons que utilitzen alguns cetacis, i anem parlant, no, també? Que
són sons que potser
l'orella humana no arriben, però...
Són molt aguts, nosaltres, la majoria. Alguns sí que els podem sentir, a vegades els ratpenats, si en veieu algun, potser sí que sentiu algun dels sons més greus que fan.
Sí, molt finets.
Però la majoria són molt aguts. Llavors, aquests sons els fan servir tant... Són com un sonar, ells envien una ona de so que els hi rebota, sí. I llavors així saben pues, localitzar les preses, bueno, orientar-se en l'espai també per no xocar-se i això, i també per comunicar-se entre ells.
Fins i tot, perdona, David, crec que un cabell humà, ells poden...
Sí, tenen... O sigui, tenen molta precisió, realment, del so aquest. Això, aquestes coses que diu, per exemple, la típica llegenda, que és això del cabell.
Un cabell humà i ells rebota...
Bueno, ho detecten. Clar, el típic que et diuen en plan, ai, vaig a una cova, surten tot de rebat, se m'enredaran el cabell. És pràcticament impossible que et passi això, a no ser que vagi molt despistat i s'estampi contra tu. Però, clar, això no sol passar. Llavors, la gràcia és que amb els detectors d'aquests ultrasons tu pots determinar l'espècie de ratpenat que està volant. Sí, a Catalunya hi ha bastantes espècies de ratpenats, ara mateix no ho sé dir quantes n'hi ha, però n'hi ha bastantes. I llavors, amb el, depèn de la... Tu el detector aquest el pots posar a uns hertzos determinats, kilohertzos, perquè clar, són molt aguts.
No els hi perjudica per res.
No, no. O sigui, l'aparell simplement no emet res, l'aparell. Simplement detecta els ultrasons que emet l'animal.
Ho dic per si algú està pensant...
No, aquest aparell no... Si no emet res, simplement detecta els ultrasons i tu, clar, el poses a 50 i llavors sents com un clac, 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 clac quan passa el ratpenat, que és el so que ell fa per detectar els insectes dels quals s'alimenta. I, bueno, el grup aquest va començar això, anàvem fent sortides a llocs, diuen, mira, això és una pipistrela nana, això és un... Bueno, les espècies més comunes que veiem per aquí a la ciutat són les pipistreles, que són ratpenats així petitets. La més comuna és la pipistrela comuna, que, per exemple, aquesta se sent a 45 kHz, més o menys. Llavors hi ha la pipistrela nana, que em fa gràcia que en anglès es diu soprano pipistrel, perquè és més agut, saps? Aquesta se sent a 55 kHz. Vale? Llavors, clar, per distingir...
Té una tessitura més gran.
Sí, exacte. Llavors, clar, pots, amb els de tots aquests ultrasons pots determinar una espècie o una altra. Llavors, també amb el detector aquest, tu sents... O sigui, ets capaç de sentir el soroll que fa el ratpenat, que normalment no pots sentir. Llavors, pots sentir... Hi ha diferents tipus de sons. Sons que fan servir només per detectar les preses. Sons socials, que fan servir per comunicar-se entre ells, també. Sí. I, bueno, és molt interessant. Vam començar així, saps? Anàvem a fer sortida i, de cop, així buscant informació i això, vam veure que, bueno, els... a Anglaterra, que sempre van com una mica més avançats en temes de naturalisme que aquí, feien el que és les bat nights, que són les nits a les ciutats per anar... Simplement eren nits de divulgació per anar...
I els americans fan el Batman.
El Batman, bueno, sí. Bueno, segur que també fan coses semblants als Estats Units, seguríssim. Però sobretot, bueno, aquí a Europa fan les bat nights, que això cada cop s'està extenent a més països, que és això, fer unes nits determinades de l'any, normalment a l'agost, que és quan els ratpenats estan més actius perquè fa més calor i això... I res, sortir amb la canalla...
Com s'identifiquen? Perquè, a veure, tots hem vist, ara el que deies tu, la pipistrela, no?, que es veuen a totes les ciutats i te fixes molt, jo almenys des de petita que m'hi fixava, perquè a més tenia al costat de casa, tenia un niu de que sortien i entraven. Però no, quan feu la sortida, com identifiqueu cada... Si hi ha diferents espècies o no, però només per a l'ultrasó?
A veure, l'ultrasó, o sigui, la freqüència...
O per la forma, o
clar, veure,
com ho feu, perquè jo ells van molt ràpids.
No, clar, són molt ràpids. Sí, és molt difícil, clar, són animals que...
És una volada que...
Amb un, o sigui, amb prismàtics és molt difícil, a sobre és de nit, saps? O sigui, que és molt complicat.
És molt complicat.
Llavors,
sí.
Una manera és l'ultrasó, que és, diria, de lo més fiable. Què passa? Que llavors hi ha diferents algunes espècies que fan servir la mateixa freqüència. O sigui, hi ha diverses espècies que estan a, no sé, a 40 kHz, per dir-ho així.
Amb la qual s'identifiquen igual.
Clar, tu detectes i dius, vale...
Pot ser aquest.
O aquest o aquest. Llavors, què passa? Clar, les pipistreles, per exemple, el tipus de vol és molt difícil, ai, molt diferent al d'una pipistrela, que és un ratpenat molt petit i que vola molt erràticament, va tot el rato canviant de direcció. O, per exemple, jo l'altre dia, bueno, l'altre dia fa unes setmanes a Terrassa, que jo, bueno, jo soc de Terrassa, vaig veure de casa meva un ratpenat molt gran que volava recte. Llavors, per lo que jo sé, que tampoc és molt, perquè estic començant a ficar-me amb això dels ratpenats, jo diria que allò era un nòctul. Un nòctul és un tipus de ratpenat forestal, saps? Molt gran. A més, anava a direcció a Sant Llorenç del Munt, o sigui, que tenia tota la pinta. Vaig dir, potser era un nòctul. És que en aquell moment no tenia detector d'ultrasons, llavors no tinc ni idea de quin soroll feia. Perquè, o sigui, per la mida es pot veure, també. Perquè i els ratpenats són més grans.
Veure'l amb els ulls, vull dir, no amb aquest detector d'ultrasons, és fàcil? Sí, és dir, al mig de la ciutat és senzill, a la nit.
Bueno, és el que us he dit, al mig de la ciutat és senzill veure pipistreles, que és el que és més comú. Aquests,
a més, al voltant de les faroles, també, tot clar, sigui dit, clar, que són els insectes.
Allà, i llavors allà es posen les botes, saps? Vull dir, els veus allà al voltant. I aquí, a les ciutats, quasi tot el que hi ha són pipistreles. Però, bueno, les pipistreles són molt petitetes, és que són els típics que es veuen, però vull dir, a les ciutats et pots fixar també en la mida del ratpenat, perquè, no sé, per exemple, al mig d'un parc, sobretot aquí a Barcelona, que teniu tants parcs tan grans, us podeu fixar que potser teniu nòctuls d'aquests que són ratpenats més forestals, perquè, per exemple, una colònia
més
molt
grandets,
gran... Són més grans. Aquest sí que el veus gran i, a més, vola molt recte. Que no és com la pipistrela que el veuràs fent així.
Se'n fan zigzagues.
Tot el rato es va movent.
Continuament.
En canvi, el nòctul, normalment quan el veus, és el vol és molt més constant. Sí que pot ser que giri o el que sigui, però és més calmat, per dir-ho així, més recte. Per exemple, una de les colònies més grans de nòctuls que hi ha són em sembla que és el parc de la Giralda de Sevilla, saps, al mig de la ciutat.
Sí.
I allà hi ha una colònia de nòctuls molt gran, per exemple. Doncs, bueno, és una mica això. I, després, hi ha diferents espècies. També per la zona pots saber quina espècie és més probable de trobar. Després hi ha els ratpenats de ferradura, que són els típics que tenen el nas així, com molt gran, com de porc. Doncs aquests són ratpenats que viuen en coves.
N'hi ha aquí?
Aquí, bueno, sí, bueno, s'ha de veure. Vull dir, els ratpenats com que, sí, són com els ocells, com que volen.
Sí.
Te'ls pots trobar a molts llocs. Llavors, aquests ratpenats de ferradura, per exemple, els trobaríem... Bueno, són ratpenats que es diuen cavernícoles, que viuen en coves, sempre. En canvi, les pipistrelles, per exemple, són fissurícoles, que és qualsevol foradet que es trobin, encara que sigui en un edifici abandonat o no abandonat, mentre siguin un forat on ficar-se, allà es fiquen. Vull dir,
David, les vostres reunions, aquestes nits de què estàvem parlant, què consisteixen? Anar a un lloc i reunir-vos allà i quedar-vos quiets esperant veure ratpenats o fer una ruta? Com va això?
Bueno, el que és la Bat Night és això. Quedem allà, bueno, els nens i les famílies que s'hi apuntin, els fem una introducció sempre, en plan, explicar una mica la biologia dels ratpenats. També sempre destaquem molt la importància que tenen els ratpenats com a controls de plagues biològics.
Això t'anava a demanar que expliquéssim, perquè sí. Com ha tingut tan mala reputació el ratpenat, associat al vampir i a no sé quines històries, i ara tenim també... que s'està reivindicant, sí. Inclús Barcelona està posant caixes refugi, i vosaltres tinc entès que també ho feu.
Sí, sí, aquí sí, també ara arribaré.
Expliquem,
sí.
Expliquem.
Vull dir, bueno, això que dius, els ratpenats tenen molt mala fama, bueno, per temes de... Bueno, de novel·les i pel·lícules que exageraven les seves capacitats i aquestes coses.
De sang?
Ja vam... No, de ratpenats que xupin... Que s'alimentin de sang...
Les persones, però, home, no, que sigui un depredador d'animals o que
ratpenats que s'alimentin de sang, només hi ha tres espècies de vampirs que viuen a Centroamèrica, em sembla. Sí. Que són ratpenats que s'alimenten de sang, però igualment l'únic perill que tenen aquests animals per les persones que podrien alimentar-se de la sang d'una persona, però, bueno... Ells tenen una substància anticoagulant a la sang, les dents molt esmolades et fan un tall, tu ni te n'adones, perquè és que ni ho notes, i ells s'alimenten de la sang. L'únic perill que tenen aquests animals, bueno, que poden transmetre la ràbia, igual que un gos, igual que el que sigui. Llavors allà sí que la gent té més respecte, però bueno,
res més. S'ha donat casos de notar que hi ha alguns ratpenats que estan infectats o no?
Sí, un tema que tenen... que estan treballant molt allà a Sud-amèrica. Jo, per informació que m'he fet...
Aquí es fan controls d'aquí.
Aquí no. Que jo sàpiga no, però en principi...
Tampoc hi ha hagut casos,
a mi, per exemple, jo vaig anar un cop... No, que jo sàpiga no. Aquí, jo, mira, una història que m'ha passat aquest estiu passat, jo vaig anar a un anellament d'ocells d'aquests que agafen ocells, es posen ells i es mesuren, que no el vam poder fer perquè va caure un ratpenat a la xarxa. Dos, de fet. Es van quedar embolicadíssims, però molt. Llavors, clar, allà, intentant-los treure'ls sense fer-los mal, a mi i a un company ens van mossegar dos ratpenats. Ens van mossegar els ratpenats. Sí. I, clar, hi havia un dels que estàvem allà, era infermer, i li vam dir, ostres, què fem? Anem a l'hospital? I diu, a veure, aneu-hi per si de cas, saps? Que us posin la vacuna antirràbica per si de cas, però és que no s'han donat casos aquí a Catalunya, a Europa, em sembla, casos de ratpenats que portessin la ràbia, no s'han donat. Òbviament, si et mossega un ratpenat, doncs és que... El mateix que si et mossega un gos del
però
carrer...
És una precaució que estigui...
És una precaució, ja està.
Qualsevol animal, una rateta, qualsevol animal...
Però el que vull dir és que el ratpenat aquest de nosaltres ens va mossegar perquè li vam posar una xarxa, que no era per ell, era per un ocell que estàvem buscant, va caure allà, es va embolicar, i nosaltres vam manipular, perquè és que un ratpenat mai s'aproparà a una persona per cap motiu, perquè és que els d'aquí són insectívors totalment. Sí. I nosaltres també, sempre a les Bat Nights aquestes, expliquem molt el paper molt important que tenen els ratpenats per control de plagues, sobretot de mosquits, mosques i de tot tipus d'insectes. I, de fet, en moltes zones rurals de Catalunya, el tema aquest que deies de les caixes refugi per ratpenats, molts pagesos estan optant per posar caixes refugis de ratpenats abans que insecticides, perquè és que són molt efectius. O sigui, un ratpenat s'alimenta, no ho sé, s'alimenta com 80 insectes, pot menjar-se 80 insectes per minut, saps? O sigui, clar, és una màquina de devorar insectes.
Si eren 1.000 per...
Per cada nit, o potser alguna...
Clar, sí,
molt, saps? Vull dir, s'alimenten... Són molt voraços a l'hora d'alimentar-se d'insectes. Llavors, si tu poses caixes refugi de ratpenats en el teu hort, s'instal·len ratpenats, i allà, mosquits, mosques...
No molesten?
I tot tipus, clar, no molesten, perquè els ratpenats...
No fan soroll?
No fan res, no fan soroll. Si fan soroll, tu no el pots sentir, saps? O sigui que és perfecte. Llavors, això. Nosaltres, el que hem fet, un dels projectes que hem fet també, que això també ho expliquem sempre a les Bat Nights, és el Parc Gripi Riba Tallada, que ho vaig explicar l'altre cop, que és l'espai aquest entre Terrassa i Sabadell, que són camps i boscos. Vam col·locar diverses caixes refugi per ratpenats forestals. Bé, bueno, la idea és per ratpenats forestals, però bueno, a veure què s'hi posa. Saps? Les vam posar el desembre passat i ara hem anat mirant una mica, a veure, hem anat revisant...
Com són aquestes capses?
A veure, hi ha molts models. El nostre, bàsicament, és un tauló de fusta així més llarg. Mira, el tens... Bueno, clar,
el tenim dibuixat i no el veiem.
Són taulons de fusta i són com tres taulons col·locats amb una separació d'uns
Re, dos, entren dos per dits. Sota.
Sí, entren per sota.
No és com els ocells que tenen un foradet.
No, entren
aquests entren per sota.
Sí. Aquest és un model, hi ha diversos models. Nosaltres aquests... Aquesta estem molt orgullosos perquè la vam construir nosaltres amb la fusta i tot, saps?
Sí.
Si algú vol col·locar, es venen per internet, saps? I són relativament barates i fàcils de col·locar. És penjar-ho d'un ganxo, saps? I no té més, es poden penjar a la paret d'una casa, on sigui.
I quina funció fan? Són caixes de refugi? És a dir, perquè hi pugui viure allà un ratpenat, si pugui...
Bueno, hi ha el ratpenat s'apretugen tots allà i sí. no tenen problemes d'espai. Llavors tenen dues funcions principals. Una és, en principi, durant l'hivern, que fan servir com a invernadero, perquè els ratpenats a l'hivern no són gaire actius, o sigui, amb el fred i això, com que han de volar, s'escalfen molt i a l'hivern perden molta escalfor, i després per criar, per tindre les cries allà. Llavors aquí hi ha gent que diu que ho fan servir més per hivernar i hi ha gent que diu que ho fan servir més per criar. Però bueno, nosaltres és el que intentem comprovar una mica, veure quan s'hi posen, quan n'hi ha més, saps? I això. Vam posar unes 10 caixes niu allà a la Grípia, bueno, a la part més tocant a Sabadell, potser perquè és una zona més boscosa i això. I bueno, ara... I és un projecte a llarg termini, perquè potser triguen 2 anys en ficar-s'hi o en trobar-ho.
Tots penja des del sostre, veritat?
Sí. Bueno, aquestes les hem penjat en arbres.
No, el ratpenat dins de la gàbia.
El ratpenat, sí. En els taulons de fusta, nosaltres hi vam fer com... Bueno, els vam com rascar
de gàbia,
perquè puguin enfilar-se.
Com li dieu això? Allà. Jo he dit gàbia, però
bueno,
gàbia.
Caixa refugi.
Caixa refugi,
com a refugi
és molt més sa.
De fet...
Estan allà... Sí,
de fet, David, jo crec que el millor eslògan com una campanya anti-mosquits, anti-insectes, seria posi vostè una caixa refugi
per ratpenats.
Per ratpenats.
Sí, sí, perquè
seria l'eslògan
ideal. És que a més s'ha demostrat a molts llocs que funciona i és molt eficaç.
Si el mateix Ajuntament de Barcelona està intentant recuperar els ratpenats i els està col·locant aquestes caixes, vol dir que quan hi ha una administració ho dona...
És necessari. El tema és que aquí a Barcelona, vull dir, una cosa que s'ha de fer també és intentar controlar, perquè, bueno, controlar el tema de... Aquí a Barcelona, si hi ha un, no sé, un polígon, un edifici abandonat, clar, allà no cal que posis caixa de refugi perquè els ratpenats directament entraran a la casa abandonada perquè ho tindran molt més a mà. Llavors és veure a zones on dius, vale, aquí no troben refugi, llavors aquí sí que és bon lloc per col·locar-ho. Ho dic per simple per eficàcia de la caixa, perquè posar-la a un lloc on ja tenen un refugi molt millor just al costat, doncs, clar, no té gaire sentit. Bueno, perdó, tornem al tema de les late nights, que és que comencem a parlar de coses.
Tornem-hi, deixa'm recordar que ets el David López.
Sí, hola.
Ets de l'Associació per a la Defensa i l'Estudi de la Natura, que ja havies vingut aquí, que avui estàs tornant a recordar el nostre programa, doncs una mica totes les activitats que teniu a la vostra associació, entre les quals aquestes late night.
Exacte. Bueno, les late nights, bàsicament, quedem això amb la gent, els explico una mica tota la funció i la importància del ratpenat, saps una mica de la seva biologia, i llavors anem a diferents zones, la que fem aquest any em sembla que és el riu Ripoll, allà mateix a Sabadell, clar, en zones que hi ha aigua és molt més fàcil perquè hi ha mosquits, hi ha molts insectes, i llavors ratpenats en trobes segur, tens asseguradíssim. Normalment el que veiem és això, pipistrel la comuna, pipistrel la nana, però potser tenim sort i trobem algun ratpenat de vores clares o algun ratpenat de ferradura, bueno... És anar-ho a provar, saps? Vull dir, però bueno, és simplement el temps fet de l'educació ambiental amb els nens, saps? I explicar-los això. I a més, els nens, no sé, els ratpenats els agraden molt. Els semblen animals molt curiosos. Suposo que pel tema del Batman també i tot això que els sembla així, però els interessa molt sempre, també.
I aquests detectors d'ultrasons, clar, nosaltres aquest sistema d'ultrasó, de fet, és un sentit que tenen molts animals,
sí.
Però que com que nosaltres no tenim, se'ns fa difícil d'entendre. I, de fet, és un radar intern que tenen per orientar-se,
sí.
No? Aquests detectors, on es poden adquirir? Són cars? Com
detectors?
Funcionen?
Ah, cars, ostres, mira, és que a més n'hem comprat uns, ara mateix no me'n recordo quan ens van costar, vull dir, molt cars no són, em sembla, no ho sé, ho estic dient uns 15 euros, em sembla que costen, i bueno, això en tendes especialitzades de naturalesa, com, bueno, no vull fer a l'Òrix mateix,
sí,
val, per dir-ho així,
anava a dir,
és que no n'hi ha moltes, clar, ara mateix, a veure, busques per internet, per qualsevol buscador d'aquests de compres, i segur que en trobes altres, però... Botigues on tinguin molts models, bueno, a l'Òrix mateix...
A aquestes botigues perquè trobes coses relacionades amb la natura.
Allà hi ha de tot.
I en sentit positiu,
Exacte.
Això... No en sentit de caça.
Exacte, és el que anava a dir. Vull dir, allà...
L'antitesi de la
Exacte.
caça.
Exacte, vull dir, allà tu trobes... Bueno, a l'Òrix hi ha bastants models. Vull dir, sí. Llavors n'hi ha diferents, hi ha uns que directament... O sigui, hi ha dos tipus de detectors. Un, en els quals tu poses, jo què sé, 45 kHz, i llavors detectes...
Tots els ultrasons de 45 kHz.
O sigui, detectes 40 kHz. Llavors hi ha els altres que tu poses i tens una pantalla i llavors et diu...
Quin animal és?
No, et diu la freqüència que estàs escoltant tu. O sigui, de cop et surt 50, 55, no sé què. Se t'ha sortit una pantalla directament el que estàs sentint. A mi m'agrada més el que tu poses perquè és, com més, és més fiable, realment. Mm. Perquè l'altre, clar, pots sentir... Tu quan estàs amb el detector d'ultrasons, per exemple, sents grills, també els sents. Sents les claus, sents quan trepitges l'herba, clar, sents molts sons que et poden despistar.
És curiós. O sigui, que ens dubtem nosaltres llavors del nostre ultrasó.
Exacte.
A través d'un aparell.
Clar, per exemple, tu quan fas dringar unes claus també emet ultrasons, sí. Que normalment no ho sents. Llavors amb l'aparell aquest ho sents. Llavors amb aquest que et diu la freqüència que t'està escoltant, clar, pot ser més fiable o menys, per dir-ho així.
I com saps que és un ratpenat? Estem parlant de que 40...
Ah, no, el tipus, és el tipus de soroll, ho saps. Clar, clar. O sigui, fan un plop, 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 com així, saps? Això saps que és un ratpenat, és el tipus de soroll que fan. Vull dir, un grill, ho sents i dius, vale, això és un grill, saps? Vull dir, les claus també sents... Sí. Sí, es nota, clar, el tema és que tu no sents normalment el soroll d'un ratpenat, però un cop el sents ja saps que això és un ratpenat.
O sigui, a través de l'aparell tu pots escoltar-lo, eh?
Clar, clar, l'aparell fa soroll. Vale,
vale. Sí, tu pots escoltar.
O sigui, l'aparell fa soroll. Fa, sí, sí, sí. Sents el soroll que fa el ratpenat, saps? Mm-hmm. Representa amb l'aparell.
I la nit del ratpenat, llavors, quantes hores dura?
Ah, bueno, normalment són un parell d'hores una mica més, depèn de l'èxit que tingui la nit.
I no, es pot apuntar tothom.
No feu un piscolabis al final?
No, no ho fem perquè... Ostres, això ens ho han dit més d'un cop. Això ens ho han dit més d'un cop, perquè les activitats nocturnes sempre es queda... Clar, amb els ratpenats has de quedar... Normalment quedem una hora abans de que es pongui el sol.
Sí.
I clar, molta gent... Normalment recomanem que si algú té gana que s'emporti els bocates per sopar, perquè... Això la nit amfíbia, que si voleu també, no sé si tenim temps, en podem parlar, també ens ho diuen sí. Molt, mai, si ho arribem a saber, portem els bocates, i nosaltres sí, ja us ho vam dir, però bueno...
Jo t'he dit...
No, nosaltres no fem cap piscolabis.
Això, piscolabis, perquè ara aquí tinc les activitats que vosaltres aneu traient, mm-hmm. Més per més, i veig que esteu molt ben organitzats,
sí.
Perquè ja abril ha passat, estem en ple maig, juny, juliol, i escoltes que no pareu, perquè...
Bueno, és que quan ve el bon temps...
Activitats és... les que vulguis, eh?
Sí, 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 a més, quan ve el bon temps és quan és millor per veure, no sé, insectes, molts animals s'activen, molts ocells tornen de la migració, els amfibis i els rèptils també estan més actius, llavors, clar... Sempre el calendari d'activitats comença més fluixet al principi de l'any i cada cop tenim més activitats.
Però hi ha poques associacions que estiguin tan ben organitzades amb així, oi?
Bueno, mira, nosaltres... Que,
ja, que es veu que està viva l'associació.
Bueno, això és perquè tenim voluntaris molt interessats, saps, que els agrada molt les activitats naturalistes i que tenen ganes de...
Són els dinamitzadors, també.
Clar, sí, sí.
Planteixen, alguna, proposen.
Jo faig alguna activitat, però, bueno, encara estic a Junta, tampoc no... Porto moltes... Bueno, fa poc vaig fer una sortida ornitològica al Parc Grip i arriba tallada. Doncs pues mira, aquesta... Que les activitats van molt, en plan, si hi ha algú interessat en portar-la. També a nosaltres n'hi ha algunes que sí que fem molt constantment, però bueno, clar, cada any anem fent les que podem. I de fet, aquest any n'hi ha més de les que surten. Aquest calendari el fem a principis d'any i llavors sí, hi ha algunes que van sortint.
Escolta, aquesta sortida a la natura, tocats de l'ala...
Ai, això... Mira, això va sortir... Bueno, la broma arrel de, bueno, del programa de televisió que feien aquella TV3 de Tocats de la Vaquera d'Ocells.
Sí.
Però la idea és que anem un cap de setmana, em sembla que és el juliol, el 7 i 8 de juliol aquest
7
any.
7 i 8 de juliol,
és un
sí.
Cap de setmana sencer. I anem normalment a una zona... Aquest és el segon any que ho fem. Llavors l'any passat vam anar això, un cap de setmana a la Cerdanya. Sempre intentem buscar un lloc així al Pirineu perquè és estiu, saps? I per tema de calor. I perquè a la muntanya hi ha una... Als Pirineus catalans hi ha una gran diversitat tant d'insectes com d'ocells i molts animals de tot tipus. I llavors es diu Tocats de l'Ala perquè ens centrem sobretot en ocells, papallones, libèl·lules i ratpenats també ara.
Ah, de libèl·lules llavors... també haguéssim pogut parlar, que
sí,
també
hi ha bueno,
una sortida. Les libèl·lules també són...
Ai, sí, és que... No, si fem tant de sortides...
Estan desapareixent, també.
Bueno, les libèl·lules estan desapareixent per el tema de la pèrdua de qualitat dels ecosistemes aquàtics, sí. Per la sequera i tot això, cada cop, clar, tenen més dificultats.
I és un animal també... Bueno, un insecte molt interessant.
Molt interessant i també, igual que el ratpenat, molt important per al control de plagues, també, perquè les libèl·lules són també depredadors. Jo sempre dono aquesta idea de que tots els animals tenen la seva funció, saps? Clar, doncs les libèl·lules també, és un animal també, sí, sobretot, clar, cria l'aigua
sí.
I després en adult vola i és depredador totalment d'insectes.
A més, són les quatre ales...
Sí, no, a mi són animals que m'encanten, vull dir, perquè són...
Superinteressant.
Per mi és dels depredadors més espectaculars que hi ha a la natura, és la libèl·lula, la veritat.
I al programa, en la secció Sabies què, tenim un espai per la libèl·lula, el ratpenat, sí, l'Eden.
Ah, mira,
bueno... Veus? És un Sabies què que explica...
Una... O sigui, un capítol, per dir-ho així, no?
Sí, un
programa que va d'això.
Sí, un capítol dedicat a les libèl·lules i el ratpenat, també.
No, no, és que són animals molt interessants.
I els dragolins, que és un altre animaló que viu a les nostres parets.
Els dragolins. Bé, jo els dic dragons. És que els noms dels animals et mous d'un lloc a l'altre.
Bueno, el dragó comunament, no és el seu nom científic.
Sí.
Però que també viu amb nosaltres i molt poques vegades se l'oïm.
David, abans de què? Perquè ens marqués, ja s'està acabant el temps.
Ostres, és que passa molt ràpid.
Escolta, la meva família és de Lleida. Mm-hmm. I a Lleida els hi diuen morissecs.
Sí. Els ratpenats.
Els ratpenats, sí.
És que, no, és que...
Sí.
Vull dir, jo, noms de ratpenats he sentit de... Bueno, rates pinyades...
Sí, també.
No sé, ostres, és que ara no es m'ho acudeix, però l'altre dia també vaig sentir... Com has dit?
Morissecs.
Morissecs. És que jo havia sentit també a algun lloc...
Són les boliaines, també, però això són papallones en aquest
cas. No, sí, és que... Ja, a nivell d'Espanya ja no parlem, però només a nivell de Catalunya ja trobes uns noms per cada grup d'animals brutals, també. Vull dir, això...
Bueno, sí, que diem a les que vulguin que s'apunti.
Home, qui vulgui que s'apunti a la nit dels ratpenats, qualsevol activitat, i és a través de la pàgina web, a la part d'activitats, ja ho tenim allà tota la llista completa.
I ara fa bon temps, a lo millor hi ha alguna persona que diu, no sé què fer, què tal...
Home, quasi totes les activitats són cap de setmana, o sigui, a més és... Estan molt enfocades moltes a nens i famílies, també. Llavors n'hi ha les activitats aquestes que són més llargues de tot el dia, llavors també és per gent ja més interessada en un tema concret i per aprofundir una mica més.
Pot escollir, amb la llista.
Ho trobeu tot
a la web. Tothom pot vindre qui vulgui. Sí, a la web, www.adenc.cat, allà a la part d'activitats està tot, ja.
Al web de l'Adenc. David, per què sempre que vens t'hem de citar al cap de dues setmanes? Perquè tornis a parlar d'altra cosa. Perquè ara hauràs de tornar a parlar de les libèl·lules.
No sé si m'enrotllo molt o és que hi ha molt a parlar o no sé, però bueno, a mi com vulgueu...
I dels amfibis.
La nit amfíbia, que havíem d'haver parlat abans, perquè ja la vam fer, però bueno, també podem parlar-ne una altra ocasió quan digueu vosaltres. Jo estic encantat de vindre aquí.
Quedaràs convidat, segurament. Però
així amb cosetes, sempre va bé.
Sí.
David López, bueno, com sempre, biòleg, membre de la Junta de l'ADENC. Moltes gràcies, novament, per venir aquí per explicar-nos també una mica les vostres activitats, i en aquest cas, més centrats en els ratpenats.
Sí, avui ha sigut el tema dels ratpenats. Bueno, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies. Adéu. Vinga.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem escoltant el Paul Anka. Als anys 50 i 60 del segle passat era un dels cantants més coneguts. També va composar per altres cantants perquè es veu que la seva inspiració no tenia aturador. El podríem situar entre aquells cantants de veu plorosa que ens recorda a vegades al Elvis Presley. Durant la plenitud del Paul Anka, era pràcticament una de les estrelles més famoses, venent arreu milions de discos. Ara l'escoltarem amb algun dels seus hits, Put Your Head on My Shoulder, You Are My Destiny i Crazy Love. A la propera, com sempre, si Déu vol. Joe!
Give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh, candle glow, oh, candle bright, tell me who she holds tonight. And bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing. And bring me wine, make the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still
love her so. Crazy love. To get through to you, oh my crazy love. Everything's wrong, heaven above, set me free from this. Don't you see what you are doing to me? You upset my heart right from the start with your crazy love.
Prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
En el lavabo hi ha productes de higiene personal i medicaments que poden atraure l'atenció dels nostres animals de companyia. Què podem fer?
Intentem mantenir tapats tots els productes i sempre que en sigui possible dins els armaris. Els medicaments cal tenir-los en un armari que quedi ben tancat. Les tanques de seguretat per infants són una bona opció.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Thank you.